Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ens ho deia la nota de premsa, l'objectiu del trasllat del servei a les noves dependències és reduir els costos derivats del lloguer de l'oficina de l'Oasis, on s'ubicava fins ara, i contribuir a la contenció de la despesa que l'Ajuntament està portant a terme. Per parlar de com ha anat aquest trasllat, per parlar del què és, què fa actualment l'OAC, una oficina que, com dèiem, ja té 5 anys d'experiència, tot i que ell mateix ens deia que no deixa de ser una OAC jove. No sabem si hi ha un compte de l'edat de les oficines d'atenció ciutadana, però en qualsevol cas en parlarem de tot plegat amb el seu responsable, amb el senyor Josep Manel Navarro. Josep Manel, bon dia.
Bon dia.
Molta feina per començar l'1 d'ahir.
Molta feina, molt complicat, un encaix molt fi, però al final ahir vam poder obrir, amb perfecte funcionament, amb una miqueta la desorientació del primer dia, tant de la gent que venia com de nosaltres mateixos, que entrem en un equipament nou, però satisfets perquè s'ha pogut fer sense tancar, que aquesta era la part més complicada d'aquest trasllat, és a dir, un trasllat d'un servei en moviment, un servei funcionant i no aturar en cap moment. Vull dir, nosaltres dissabte fins la 1 estàvem atenent a l'Oasis i dilluns a 8:45 estàvem atenent al carrer Nou. Vull dir, molt satisfets, ha sigut una cosa que ha funcionat gràcies a la col·laboració i a la complicitat de molts departaments de l'Ajuntament que han estat implicats, perquè a més la premissa era l'estalvi, en la qual cosa la inversió ha sigut mínima i s'ha fet tot amb recursos propis de l'Ajuntament, no? Així que contents, amb els nervis encara d'estar començant, encara jo buscant aquell interruptor que engega aquell llum que encara no sabem ben bé on s'ubica, però atenent el públic amb tota normalitat.
S'ha hagut de traspassar molta documentació, molts ordinadors, moltes taules o...
A veure, documentació, per fortuna, l'OAC, jo sempre dic que faig el paral·lelisme, no? Nosaltres som com una gestoria, no som un servei que tingui molts tràmits finalistes. La majoria de tràmits que nosaltres iniciem finalitzen amb un expedient amb una altra dependència municipal. Són els departaments els que continuen fent la gestió. No som un ajuntament petit, sinó que som la porta d'entrada, no? Això ha generat que, per fortuna, teníem poca documentació a traslladar.
D'acord.
De tota manera, qui ha fet alguna mudança alguna vegada, tots sabem que te n'adones que tenies moltes més coses de les que pensaves que tenies. El que principalment hem traslladat ha sigut mobiliari i equipament informàtic, no? Vull dir, tots els ordinadors, taules, cadires, bancs d'espera... I ja et dic, el fet de no aturar ha sigut allò de desmuntar mitja oficina, traslladar-la quan teníem la mitja muntada al carrer Nou i ja funcionant, traslladar l'altra, esperar a tancar el públic, desmuntant ordinadors a l'últim moment per dilluns poder estar atenent el carrer Nou.
Per tant, aquest canvi s'ha portat a terme doncs, des de la setmana passada fins a aquesta setmana.
Exacte.
Les noves oficines són més grans, més petites, iguals?
Són un pèl més grans, ens han permet esponjar-nos perquè l'OAC de l'Oasis, tot i que complia les prerrogatives que nosaltres necessitàvem, sí que és cert que s'havia començat a quedar una miqueta petita i hi havia espais que el ciutadà no ho percebia. La zona interna de l'oficina, la zona on nosaltres tenim l'atenció telefònica, el back office, era estreteta, estàvem apretats. I aleshores el fet de disposar de les dependències del carrer Nou, que són un palet més gran, ens permet esponjar i donar una imatge una miqueta més d'amplitud i sobretot la part interna de l'oficina fer-la més còmoda i més ergonòmica pel personal.
Doncs comencem pel principi, si us sembla. Què és una OAC? Què és l'OAC?
A veure... Una OAC, hi ha moltes definicions, no? Per mi la definició que més m'agrada és que l'OAC és l'interlocutor únic del ciutadà amb l'administració, és a dir, la cara i els ulls de l'Ajuntament de cara a un ciutadà. El lloc on, si jo tinc una necessitat amb el meu ajuntament, sé que m'he d'adreçar i em trobaré una persona que em podrà atendre des d'un padró fins a una llicència d'obres sense necessitat de fer el que nosaltres anomenem l'excursionisme administratiu, no? Vagi a aquest departament, demani aquest paper, puja a aquest lloc que li posin un segell, vagi a l'altre que li donaran la còpia de no sé quin altre document. Vull dir, ja ho fem nosaltres això internament, o sigui, nosaltres som el missatger de l'ajuntament o del ciutadà o el gestor del ciutadà per evitar-li tots aquests desplaçaments que abans es feien, no? En el cas de Sitges jo crec que era potser un dels jocs on el ciutadà més podia agrair una OAC, perquè el fet de tenir la majoria de dependències en edificis petits generava que hi havia molts edificis amb molts punts d'atenció al ciutadà i el ciutadà, doncs això, anava d'un departament a un altre perquè el registre li feien aquí, la còpia li donaven allà, el visat l'obtenia a un altre lloc i això m'ha aconseguit concentrar-ho en un lloc, no? Crec que és, pel ciutadà és còmode, no? Ara relacionar-se amb l'Ajuntament.
Anava a dir, la centralització evidentment és el punt d'arribada ideal, però aquest excursionisme no ha deixat mai d'existir, o sí? O s'ha aconseguit al llarg d'aquests 5 anys
Jo crec que sí. A veure, segurament hi haurà casos puntuals en què algun ciutadà que estigui escoltant dirà no és veritat, jo vaig haver d'acabar anant a urbanisme.
Per això faig la pregunta, bàsicament.
Nosaltres treballem amb el convenciment de que sí i amb la voluntat de que així sigui. No deixa de ser que, clar, nosaltres, quan tu montes una UAC o planteges una UAC, has de tenir clara una cosa. No és possible oferir el mateix nivell de qualitat exactament igual d'un servei especialitzat que quan tens un servei polivalent i generalista. És a dir, segurament sap molt més de llicències d'obres, l'administrativa de llicències d'obres, que tot el dia fa llicències d'obres, que està al costat de l'arquitecte, que no pas nosaltres, que fem llicències d'obres, d'activitats, ocupacions de la via pública, padró, registre, tràmits d'altres administracions. Vull dir, no podem ser experts en res, però sí que tenim eines que ens permeten tenir coneixements de tots els tràmits que gestionem. Ara, un cas concret, una especificitat molt concreta, indiscutiblement ha d'acabar sent ja no l'administratiu de llicències d'obres, sinó l'arquitecte o l'aparellador o l'enginyer, que és qui té la formació i la capacitació per fer aquesta consulta. Aquest tema fa 3 anyets, més o menys, que el vam salvar amb un sistema de cites prèvies. És a dir, quan nosaltres detectem que una consulta o una tramitació requereix de la intervenció del tècnic des de la mateixa UAC o a través del 010, gestionem una cita amb aquell tècnic i sí que és cert que aquell dia que aquella persona té la cita s'adreça a les dependències on el tècnic treballa, però ja li facilitem aquest canal. No ha de ser ell que es preocupi d'anar a un altre edifici, demanar pel tècnic que hi sigui, que no hi sigui, sinó que el dia que hi va sap que el tècnic l'està esperant.
D'acord, és una... Més que res per aquesta idea, perquè bàsicament la majoria dels tràmits es poden fer dintre de la mateixa UAC, però hi ha alguns tràmits que òbviament han de sortir d'aquesta oficina centralitzada.
A veure, en principi seria una veritat a mitges. Tots els expedients administratius s'inicien a l'OAC quan són a instància de part, és a dir, quan hi ha una petició d'un ciutadà, l'inici ha de ser a l'OAC en sí o també perquè és el registre d'entrada de l'Ajuntament. Per tant, si algú vol registrar un document fent una petició a l'Ajuntament, ha de venir a l'OAC. La gestió es fa a cada departament. Les especificitats es tracten amb aquest sistema de cites prèvies i la resolució, en principi, es trasllada bé per correu o bé sí que és en alguns temes que la pròpia interessat demana, escolta, m'és molt urgent, no puc esperar el correu, o el correu no m'arriba com jo voldria, m'estimo més venir-ho a recollir, doncs aquella persona va al departament a recollir el resultat d'aquella tramitació.
Quants tràmits fa l'OAC?
Propis, estaríem parlant de la vora dels 170-180 de tràmits i serveis que oferim. El que passa que una de les coses que nosaltres vam apostar en el moment de crear l'OAC, partint de la realitat de Sitges, no? Sitges no té cap dependència de cap administració externa, ni Generalitat ni administració de l'Estat. I clar, això representava ja no només aquest excursionisme intern, sinó viatges a Vilanova, a Barcelona, a Gavà, a Cornellà, per diferents administracions. I com a valor afegit a la nostra oficina vam voler incorporar la possibilitat d'iniciar aquests tràmits d'altres administracions des de l'OAC. Aleshores tenim tot un ventall de tràmits a través d'un conveni signat amb la Federació de Municipis, l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya que es poden iniciar des de l'OAC. Ajuts per naixement d'infants, prestacions a la llei de la dependència, reconeixements de disminució, targeta de la discapacitat... Vull dir, aquests són els que nosaltres tenim més demanda, però qualsevol tràmit de qualsevol estament de la Generalitat o de l'Administració General de l'Estat es pot sol·licitar des de l'OAC. Tenim un sistema de registre intercomunicat amb el qual nosaltres recollim aquella documentació i la fem arribar a l'organisme competent, amb la garantia de que aquell document que aquell ciutadà ha entrat a l'OAC, efectes de la tramitació a l'administració receptora, té la data d'entrada vàlida la del nostre segell. És a dir, si a mi m'acaba el termini avui per presentar un recurs a la Generalitat i el presento a l'OAC de Sitges, encara que aquest recurs trigui els 3 dies que triga Correus a traslladar-ho, ha entrat dins de termini.
D'acord. Un tema important en aquest cas.
A veure, jo trobo que és un servei molt avantatjós pel ciutadà, perquè a més hi ha la garantia de recepció, perquè tot es tramet a través de correu certificat, amb la qual sempre pot obtenir un justificant de que allò es va rebre a l'administració que corresponia.
I d'aquestes 170 o 180 tràmits propis de l'Ajuntament de Sitges, quina és l'estrella?
El padró d'habitants.
El padró d'habitants.
El padró d'habitants, avui dia, un justificant d'empadronament és necessari per gairebé qualsevol cosa. Jo estic esperant que qualsevol dia el supermercat se'm ve el demanin, perquè arriba un punt que dius, bueno, el padró és el document que més vola per les administracions, no? Tot i que nosaltres també tenim signat un conveni a través de l'Administració Oberta de Catalunya, mitjançant el qual la majoria d'administracions públiques poden obtenir aquests justificants a través d'un sistema telemàtic de la OC. però molts ajuntaments o molts organismes continuen demanant aquest justificant. Necessites la targeta sanitària, justificant d'empadronament. Necessites canviar l'adreça al DNI, justificant d'empadronament. Aleshores, pensa que nosaltres quan fem un canvi de domicili o un altre al padró, ja donem 4 justificants a la persona, perquè sabem que els 4 els necessita, però que aquests documents tenen una vigència de 3 mesos. Uh-huh. Al cap de 3 mesos has de fer un altre tràmit i tornes a necessitar el justificant d'empadronament. Per tant, estem parlant de que el padró representa entre un 35 i un 37% de la nostra activitat.
Déu-n'hi-do.
És que és, ja em dic, és el tràmit més demandat, però no perquè el ciutadà li agradi demanar padrons, sinó perquè l'administració obliga el ciutadà a anar amb el padró a la mà tot el dia. No?
Això seria un altre aspecte que es podria, que diguem que no és objecte d'aquesta conversa, que seria la complexitat de la tramitació administrativa de cara al ciutadà.
Per aquest motiu prenen sentit aquest tipus d'oficines, perquè a banda de ser una oficina on tu puguis registrar un document o puguis obtenir un formulari, la nostra missió és una miqueta acompanyar el ciutadà en aquest difícil camí que és l'administració pública. Vull dir, saben? I jo sóc un defensor de la burocràcia. La burocràcia per mi és necessària, perquè la burocràcia implica ordre, implica legalitat, implica sobretot garantia per l'administrat, que això és molt important. Però, tot i així, ho hem fet molt complicat.
Anava a dir els tràmits.
Històricament ho hem fet molt complicat i la nostra voluntat és facilitar, fer intel·ligible el llenguatge de l'administració. O sigui, en el nostre catàleg de tràmits intentem defugir d'allò de... I la documentació prevista a l'article 38.4 de la llei 4/99. No. Què diu aquest article? I en idioma popular, què vol dir això? No? I és el que intentem, quan nosaltres fem les fitxes dels nostres tràmits, explicar les coses en un llenguatge que la gent els entengui. I si hi ha alguna cosa que és impossible explicar-ho d'una altra manera, de com diu la norma, allà estem nosaltres per explicar en llenguatge pla què significa aquell requeriment o què significa aquell document o com es pot obtenir o com es pot demostrar que es compleix aquell requeriment. No? Una miqueta jo crec que és la diferència que, i la tendència que afortunadament l'administració s'ha marcat en els últims temps. No? Allò d'acostar-nos de veritat al ciutadà i simplificar i facilitar i explicar de manera planera les coses.
Els administratius de l'OAC que estan d'atenció al públic, s'han de trobar amb molts ciutadans emprenyats?
Són els que més recordem, generalment. Són els que més recordem perquè, finalment, sempre recordes la persona pues, que ha tingut un mal dia o t'ha parlat malament o s'ha anat ventant un cop de porta. Però, generalment, la gent és molt educada i molt agraïda. Mm-hmm. Vull dir, i al final, pensem que qui s'adreça a l'Ajuntament és perquè ens necessita, no és per voluntat ni per... Vull dir, jo puc anar a prendre un cafè
correcte.
Aquí o allà i trio en funció de com em tracten. No puc triar quin Ajuntament m'atén. Tinc el meu i és on he d'anar. Uh-huh. I generalment la gent és agraïda i la gent és comprensiva i sobretot aquests dies ens ho han demostrat molt perquè hem tingut l'oficina a l'Oasis mig desmuntada, la gent ha estat sent atesa entre caixes, mobles que es movien, pantalles mig desmuntades i la gent ha sigut molt comprensiva i s'han hagut d'esperar una miqueta més perquè teníem només mitja oficina en funcionament, no hi ha hagut queixes, no hi ha hagut... Vull dir, que també el tema de que la gent es queixi també hem de viure-ho d'una manera positiva. Sé que és un tòpic allò de que la queixa ens ajuda a millorar, però sí que és cert que qualsevol comentari, qualsevol suggeriment, qualsevol queixa feta des de la construcció ens ajuda a corregir allò que no està bé, a millorar coses que nosaltres potser no havíem percebut, perquè també al final quan tu estàs a la teva feina et mires una miqueta al melic i penses, ho estic fent bé. Però a vegades un ciutadà et ve i et diu, escolta, això que estàs fent així potser internament us va molt bé, però a nosaltres ens penalitza molt, no? Nosaltres n'hem adaptant inclús la forma de tramitar. No? Fa poc temps que vam implantar un nou sistema de gestió de les ocupacions de la via pública perquè els ciutadans, els sol·licitants, sobretot quan parlem d'empreses, de mudances, ens comunicaven que no els hi era pràctic aquest sistema que teníem muntat, que els hi penalitzava molt, que havien de venir 2 cops a l'OAC, i estem pues, en un circuit de millora permanent buscant de quina manera adaptem el tràmit a les necessitats de la ciutadania.
D'acord. Es fan moltes cues?
Ahir vam tenir un moment una miqueta crític, no va fer una gran cua, però sí que, clar, teníem mitja oficina funcionant. Clar. Assumir la mateixa demanda de cada dia amb mitja oficina i, a més, amb les complexitats de que el primer dia pues, resulta que la impressora que tu tenies configurada d'una manera, amb el trasllat s'ha configurat d'una altra i no hi va haver temps material perquè a 8:45 estàvem obrint les portes i a 8:00 havia entrat el personal, amb el qual no hi va haver temps material d'explicar tots els canvis que hi havien hagut. Va haver algun moment de, jo no diria cua, sinó de concentració superior a l'habitual, perquè, clar, per nosaltres cua és quan la gent espera més de 15 minuts. El nostre límit de qualitat són els 15 minuts. A partir de 15 minuts entenem que el nostre servei ja no és de qualitat en quant a l'expectativa del temps d'espera. Tot i que l'administració del temps d'espera també és molt, una cosa molt peculiar, perquè podem fer cua al banc, podem fer cua al súper, i la gent no li molesta tant com fer cua a l'administració. Això també nosaltres és la llosa que portem a sobre, no? Intentar sempre que hi hagi el mínim de cua possible, però de vegades n'hi ha, la gent s'ajunta en campanyes, perquè resulta que les preinscripcions escolars duren 15 dies i no poden durar més, perquè resulta que justament aquell dia que comencen les preinscripcions escolars s'ajunta amb una campanya municipal de captació de no sé què, i tot això, doncs clar, de vegades tu pots intentar balancejar demanda i veure, doncs, i per sort en els departaments de l'Ajuntament ja et truquen, no? Abans d'engegar una campanya, escolta, vull posar això al carrer, com ho teniu a l'OH? Doncs, espera una setmana que acabem amb aquest tràmit, aquesta campanya, i comencem una altra, però de vegades s'ajunten perquè els terminis també són els que són, i aleshores sí que de vegades tenim cues, però no és una oficina on hi hagi moltes cues ni molt temps d'espera.
També ha canviat l'horari.
Sí.
És a dir, han desaparegut la majoria de les tardes.
Hem concentrat les tardes, les quatre tardes, en una. Uh-huh. Bé, nosaltres tenim un sistema d'indicadors que ens dona el propi sistema de gestió d'esperes, i valorant, precisament amb aquest objectiu que ens ha marcat el govern d'optimitzar els recursos i reduir sempre que sigui possible la despesa, veiem que la demanda a les tardes, tot i que n'hi ha demanda, i el fet de tenir, de vegades dius, hem obert a la tarda i hi ha hagut poca demanda, però jo no valoro tant el nombre de persones que han vingut, sinó el bé que amb aquestes persones se'ls ha fet, perquè normalment qui ve a la tarda és perquè no pot venir en un altre horari, no? Però veiem que la demanda no justificava tantes hores de dependències obertes, tantes hores de servei, i que potser podíem concentrar-la en una tarda i oferir el mateix servei. És a dir, no hem deixat d'oferir serveis a les tardes, sí que hem fet és concentrar en una tarda de la setmana, a l'espera de veure com funciona aquest nou horari. Mantenim les tardes, mantenim els dissabtes al matí exactament igual que estàvem, i entenem que amb aquest horari donem cobertura a la majoria de necessitats horàries d'atenció. Tenim tots els matins de dilluns a divendres, tenim una tarda per a les persones que al matí no poden, i si algú no pot ni als matins ni a la tarda que tenim obert, doncs encara li queda el dissabte de 10 a 1. No? Uh-huh. Veurem a veure com funciona aquesta concentració, però el que sí que és cert és que això ens permet reduir despeses, tenir un equipament obert amb climatització, enllumenat, equipament informàtic, més les hores del personal, genera un cost que potser amb aquesta mesura no deixem de prestar servei, però sí que reduirem aquest cost.
D'acord. Per tant, és una mesura oberta en qualsevol cas a futures revisions si doncs les dades de freqüentació de necessitats que tinguessin els ciutadans doncs així ho indiquessin, ho mostressin.
L'OH per mi és un servei obert. D'acord. Vull dir, jo sempre quan parlo, sobretot amb el meu personal, sempre parlo que l'OH és un projecte que neix però no mora. Sempre està en permanent estudi, en permanent canvi, encara que nosaltres no canviéssim, la normativa canvia, per tant hem d'adaptar-nos als nous canvis normatius. Hem viscut els últims anys una etapa d'una producció normativa enorme i hem hagut d'anar fent nous tràmits i modificant tràmits i variant coses. Per tant, jo no descarto canviar els horaris de l'OH, ni descarto ampliar-los o reduir-los. Vull dir, és qüestió de veure. O sigui, el que sí que tenim clar és que hem d'estar permanentment estudiant-nos, no? I de fet, nosaltres cada mes tenim un informe de les atencions, com han anat, com s'han incrementat els temps d'espera, quins tràmits són més lents de gestionar, perquè de vegades el temps d'espera no és tant que hi hagi molta gent, sinó que potser un tràmit no ens està funcionant internament. I aleshores, quan se t'assenta una persona per fer aquell tràmit, trigues 25 minuts a finalitzar-ho, perquè és un tràmit de gestió molt complicada per part nostra. Aleshores, per això tenim els indicadors aquests que et deia, i a part tenim unes reunions de coordinació setmanal amb tot el personal, en la qual tenim com el temps dividit en dues fraccions, no? De 50 i 50%. El 50% primer és meu per traslladar novetats, traslladar errades que s'han detectat o coses que s'han de corregir, i l'altre 50% és d'ells perquè ells puguin traslladar què s'estan trobant, quines coses estan funcionant, una demanda insospitada d'alguna cosa que dius, per què? Ara resulta que la gent ve a demanar això. I normalment és allò quan el riu sona, no? Alguna cosa està passant per darrere, doncs encenem alarmes i investiguem a veure què és el que està passant, perquè aquell tràmit que abans era residual ara comença a ser molt demandat. De vegades doncs, hi ha un rumor que s'ha extès que ara resulta que si no tens aquest paper, i llavors tot això doncs, anem treballant-ho.
Ens està dient el senyor Navarro que l'OH en el fons també no deixa de ser un laboratori per investigar què està passant al poble.
Jo penso que és el millor termòmetre per copsar la temperatura del poble, no? Vull dir, quan una persona té una insatisfacció amb la gestió que s'està fent dels serveis públics o del propi municipi, s'adreça a l'OAC, ja sigui a través de l'oficina presencial, ja sigui a través del 010 o ja sigui a través del servei de l'Ajuntament d'Escola a través de la web. Per tant, nosaltres rebem queixes, rebem suggeriments, rebem felicitacions, que això també s'ha de dir, vull dir, és gratificant també quan reps un... I no només sobre l'OAC, sinó sobre qualsevol servei de l'Ajuntament. La gent també és agraïda i també manifesta quan està contenta amb alguna cosa. I, clar, això ens permet saber...
Anava a dir, surten més les coses dolentes que les bones, oi?
Generalment, a veure, sí que és veritat que tu entres a la web de l'Ajuntament, generalment, allò et connectes amb un formulari i l'omples quan tens alguna cosa que et puny, no? Això m'està cremant i ho dic. Però de vegades hi ha gent que entra per simplement doncs, per dir... He estat a Sitges i m'ha agradat molt això, o vaig demanar això i m'han contestat l'endemà, els felicito pel servei. Vull dir que no sempre són queixes, vull dir, de vegades també rebem comentaris, suggeriments que són positius, i queixes, evidentment, la gent que no li funciona un fanal vol que aquell fanal funcioni, nosaltres rebem aquesta queixa i la traslladem al departament corresponent. Però sí que tenim molta informació de com batega el poble, sobretot a nivell dels ciutadans, no?
En part de l'oficina del carrer Nou, nova oficina del carrer Nou, que era unes velles oficines del carrer Nou, doncs, però és la nova UAC del carrer Nou, hi ha tres centres més d'oficines d'atenció al ciutadà al municipi.
Sí. Clar, Sitges, com que geogràficament és com és, teníem el nucli de Garraf, teníem el nucli de botigues i allà tenim dues oficines, una a cada nucli, i a part la setmana passada es va posar en marxa un punt d'atenció ciutadana a l'edifici Sitges Proelles, perquè clar, el fet de que tot estigui concentrat a nivell administratiu i tècnic en aquell edifici i aquest sistema de cites prèvies que et comentava, no? Que ens estàvem trobant una persona que tenia visita amb el tècnic per unes discrepàncies d'un expedient, el tècnic la rebia, li explicava, li deia com havia de fer aquella millora d'aquell document o com havia de millorar aquelles deficiències, i la visita acabava molt bé, ara torni vostè a l'OAC i presenti aquest document. Clar, això, tot i que nosaltres entenem que l'OAC ha de ser una i única, també enteníem que era tornar a l'excursió administrativa que volíem evitar, no? Per tant, vam decidir posar una persona de dilluns a divendres allà, des de les 9 fins a les 2, perquè pugui oferir aquest servei a la ciutadania. Com que ja l'atenció no és molt àmplia, perquè veritablement, ja amb cita prèvia puja gent, però tampoc no és una atenció com la que tenim a l'OAC Centre, el que hem fet és traslladar ja moltes feines internes, i la persona que està atenent el públic allà, doncs, mentre no té públic, com a mínim, està gestionant feina interna que si no es quedava col·lapsada perquè perdíem un efectiu a l'OAC Centre. Això no ha sigut una incorporació d'una persona, sinó que ha sigut una redistribució dels efectius.
I també ens comenta el senyor Navarro que hi ha atenció telefònica i atenció per internet. Hi ha molta volum d'entrada, bàsicament, entenem, de petició d'informació a través d'aquestes vies.
El telèfon molt, moltíssim, internet cada vegada més, però per mi el veritable canal és el telèfon. El telèfon és molt fàcil, és molt còmode, no has de saber només que tres dígits, el 010. Vull dir, parles amb l'Ajuntament...
010 sempre des de Sitges, evidentment.
Sempre des de Sitges.
D'alguna manera, si truca el 010 de Barcelona, ja per una altra banda.
Trucaria el 010 de Barcelona.
Correcte.
Ens passa més al revés. O sigui, sí? Estem permanentment donant informació de l'Ajuntament de Barcelona perquè molta gent, quan va per l'autopista, truca amb el mòbil i, clar, és una trucada geolocalitzada, amb la qual si tu truques el 010 des d'un mòbil des del terme municipal de Sitges, sortim nosaltres. I és la gran sorpresa de tothom, no? Quan dius atenció ciutadana de Sitges, bon dia, et diuen, perdó, Sitges? No, estic trucant al 010. Sí, vostè truca al 010 de Sitges, no? O esperi vostè arribar a Castelldefels o bé truqui amb un altre número, no? Però, bueno, des de fora de Sitges ens poden trucar igualment amb un número llarg, és el 938114804, però generalment entenem que és molt més fàcil per la gent d'aquí trucar al 010, igual que la policia
té,
local.
Té el mateix cos, aquest
és
aquest
el cos d'una trucada local. No és el cas de Barcelona. Barcelona és un telèfon de tarificació addicional, com si fos un 807, però en el cas de Sitges vam decidir que era un... Donat que era un telèfon d'informació, que encara no és un telèfon de tramitació, enteníem que havíem de facilitar un telèfon amb un cos de trucada local.
I la tramitació per internet?
Per internet, potser és la nostra assignatura pendent, i ara t'explicaré per què considero que la tenim pendent, oferim aquells tràmits que no requereixen un procediment pautat. És a dir, quan si hem d'iniciar un expedient, nosaltres requerim una documentació presentada a l'oficina física o bé enviada per correu amb una signatura manuscrita. Què fem per internet? Pues tot el tema d'atenció de queixes i suggeriments, inscripcions a cursos, a tallers, a xerrades, activitats, i tot el tema del mercat de segona mà, que és un volum considerable, tot això ho fem a través d'internet, perquè no hi ha un procediment administratiu, no hi ha un expedient a darrere. però tot el que requereix d'una tramitació allò, reglada, nosaltres requeriríem l'autenticació de l'usuari. Així com per treballar en la nostra banca electrònica tenim un PIN i una targeta de coordenades, quan parlem de l'administració el que necessitem és un DNI electrònic o un certificat digital, a més per una entitat de certificació autoritzada. Aquesta és la part que tenim pendent. Per què encara no tenim aquesta tramitació a través d'internet? Com tu deies al començament, jo considero que el nostre OAC és jove, és a dir, no som dels primers ajuntaments que munten una OAC, fa molts anys, que sobretot a Catalunya, perquè sembla mentida, però no és una cosa molt extesa fora de País Basc, Catalunya, Madrid i alguna zona del sud d'Espanya, les OACs no és una cosa que existís de manera molt extensa. Nosaltres vam néixer fa 5 anys. L'OAC també és una mica, pretén ser també una miqueta el motor de canvi d'una forma de gestionar i d'una forma de procedir, i la nostra proposta era anem a consolidar una OAC molt potent, una OAC presencial molt potent, amb una informació de tràmits molt exhaustiva, amb unes instruccions internes de procediment molt pautades, i quan tinguem això funcionant, testat, i sabem que això és segur, anem a fer el seu reflexe a través d'internet, amb totes les adaptacions tècniques que caldran. L'Ajuntament haurà de tenir un sistema de validació d'aquestes signatures, etcètera, etcètera, i a darrere hi haurà d'haver una eina, que és el gestor d'expedients, que justament ara estem començant a treballar en veure com cataloguem tots els procediments, els definim, per explicar-li a aquest gestor d'expedients, que tot i que són molt intel·ligents, si no els dius què han de fer, els ordinadors no ho fan, doncs hem de tenir clar com ho fem. Hem de fer de generar aquesta font de coneixement, que és el nostre mapa de processos, per això implementar-ho dins del gestor d'expedients, i aleshores això ens permetrà obrir les portes de la tramitació electrònica.
Per tant, estaríem parlant d'un mitjà termini?
Sí.
O llarg termini?
Jo crec que és un mitjà termini, i pel camí potser tindrem algun tràmit i podrem oferir alguna coseta, però quan estem parlant d'internet, jo entenc que la preocupació màxima de l'Ajuntament ha de ser garantir que les dades que viatgin amunt i avall viatgin de manera segura, garantir que la persona que diu que és qui és, estem segurs que és qui és, i no ens oblidem que estem gestionant dades de persones.
Correcte.
I que tenim una obligació legal de protegir-les. Per tant,
i en algun cas dades sensibles.
Exacte. I a mi no em requerà esperar 3 mesos més si cal, o 6 o 8 o 10, si això és per garantir aquesta protecció d'aquestes dades.
Per tant, en definitiva, nou horari, no, i sobretot nou, és que estava buscant l'horari, aquí el tenim a l'altre paper. De dilluns a divendres de 9:15 a 3:15 de la tarda, els dissabtes de 10 a 1 del matí, i a més només una tarda, s'ha concentrat totes les tardes en la tarda de dijous de 4 a 7:15. És el nou horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sitges, que està situada, i això és el més important de tot, en unes noves dependències, al carrer Nou número 12, unes dependències que antigament hi havia hagut des de recursos humans fins a
l'àrea d'Hisenda,
exacte.
Tresoreria.
Sí, per això, és a dir, que hi havia hagut diverses dependències municipals al carrer Nou, darrerament no hi havia res, i doncs ara l'Ajuntament, doncs, com l'hora anterior comentava l'alcalde, ha decidit aprofitar la propietat d'aquestes dependències per traslladar-hi la nova oficina d'atenció, la vella oficina d'atenció al ciutadà, doncs, en una nova ubicació. N'hem pogut parlar amb el senyor Josep Manuel Navarro, que és el seu director. Quanta gent són a l'oficina? Que no els...
En total, entre totes les oficines, 15 persones.
15 persones, que són les que, doncs, són aquesta porta d'entrada de l'administració de cara al ciutadà. Doncs qualsevol tràmit que hagin de fer vostès, adrecin-se a l'OAC, i a partir d'allà, doncs, intentaran que hagin de fer al mínim l'excursió per la resta del municipi, de les dependències municipals que hi ha per Sitges. Segons el senyor Navarro, és aquest un dels principals motius de l'existència d'una oficina d'atenció al ciutadà. Senyor Navarro, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, això, molta sort en aquesta nova oficina.
Esperem que sí. Gràcies.